Entre el record d'un episodi i la transcripció del mateix episodi hi ha una distància que no és només temporal, sinó narrativa i fins i tot epistemològica. I tanmateix l'inventari evocatiu és potser una de les formes més essencials de la literatura. En la línia de Brainerd i Perec, Emili Manzano ha recollit 300 de records en un llibre deliciós on conjura una memòria personal que sovint és col·lectiva i que convida el lector a incorporar-hi els seus records. El llibre es diu Me'n record, el publica Anagrama i va més enllà de la infantesa i de la Mallorca del seu autor. Aquí hi ha records propis i records d'altri, perquè és també un volum ple d'amics, de llibres, de natura, de cultura, i un exercici literari que de tant en tant amplia la fórmula de Brainerd amb mecanismes narratius més a prop del conte. Parlem, per tant, de memòria compartida amb l'Emili Manzano i en companyia de la Xènia Diaconova, en Borja Bagunyà i l'Ols Beltran, que també ha recollit els records d'Isabel Obiols, Marina Espasa, Isabel Sucunza i Xavier Lloberes. Avui, a l'hora del record, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Ara sí, obrim saludar l'Emili Manzano. Com estàs? Cantussejant, diu Kellington. Això mateix.
Molt bé, encantant d'estar aquí amb vosaltres.
Home, un plaer, molt feliç que hi siguis. Xènia Econova, què dius?
Com anem?
Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I Ols Beltran.
Hola.
Avui, ja ho sabeu, som aquí per conjurar els records, singularment de l'Emili, recollits en aquest llibre, Me'n record, publicat a Anagrama, seguint aquesta fórmula feliç que va idear Joe Brainerd l'any 70, me'n recordo, crec que em va compilar un miler, més o menys. Que...
En tres volums successius.
En tres volums, sí. Que exacte. Després suposo que vam fer-ne una edició...
Ara s'edita com un sol volum des de fa molts anys. Sí.
Recordeu que la teniu a l'avenç amb traducció amb Mario Serra, no? Aquest Brainerd, que com sabem també després va recuperar Perec, no? Amb els seus records amb un altre estil. De fet, sona el Caravan, entre altres coses, diu Kellington, perquè és un dels records de Just Perec, no? Que diu, me'n recordo. Tal. I ara, l'Emili, que jo crec que se't pot aplicar l'editor aquí, d'en Brainerd, explica o fa un esment a una crònica, a una crítica que li va fer el Washington Post, aquest I Remember del Joe Brainerd, no? Que deia, Brainerd agafa un dels mecanismes poètics més antic i conegut, la llista de la Bíblia, Whitman i els surrealistes, l'associa a una dèria superlativa per descriure minuciosament els detalls més personals i la cosa funciona. No? I com hi ha món que funciona, perquè la gràcia d'això és que el personal anem a una mena de memòria col·lectiva, no? Malgrat que efectivament hem après un munt de coses de la teva pròpia infantesa, no, aquí?
Sí, evidentment quan te'n recordes de coses pròpies, i jo n'he compilat unes 300, però amb la voluntat que el lector s'hi reconegui. O perquè també les recorda perquè són col·lectives, o perquè el meu mecanisme de recordar una cosa el porta ell a recordar la seva pròpia. I, de fet, és un llibre que és molt democràtic perquè qualsevol dels seus lectors és capaç d'escriure'l.
Sí.
Tothom té records i tothom pot posar-los un darrere l'altre en un quadern. I, de fet, l'edició d'Anagrama inclou les últimes planes, n'hi ha 5 o 6, com un quadern d'aquells llistats, pautats, perquè el lector, també quan acabi la lectura o durant la lectura, prengui notes, però no un quadern a part.
L'exemplar.
El seu exemplar hi haurà la meva feina, la meva obra, els meus records i els seus, que se vagin ajuntant. El Brainerd escrivia d'una manera molt sintètica, hi havia una limitació formal que s'imposava a ell, que era fer records molt breus, molt breus. Perec, la seva formulació formalment s'hi semblava molt, en canvi es va privar dels records autobiogràfics. Ell volia, aspirava a fer, i li interessava tant la sociologia, ho sabeu, una memòria sociològica, generacional. I jo, com que segueixo una tradició, i això segurament el Borja estirà d'acord amb mi, quan es segueix una tradició, si es fa seriosament, és per pervertir-la una mica. O desviar-la, no? Però si no, és d'un epígon, d'una cosa, no un plagiari, però un epígon, i tot, és també, per als que tenim una miqueta d'ambició, de dir, home, jo segueixo aquesta fórmula dels mestres, m'ajuda molt, són unes crosses ideals per treballar, no? Començar sempre un fragment amb el mateix sintagma, no? I me'n recorda, ja tens el principi, que moltes vegades és el més difícil de cada fragment, de cada cosa que diem, com arrenquem, doncs ja ho tens. I jo aquí després me'n vaig a unes textures que són narratives...
Sí, sí, no, hi ha microcontes...
Microcontes sí, sí. En format de conte, amb diàlegs, sí. Descripcions exhaustives, això, la fórmula del diàleg amb guions. Un no se'n recorda de les coses amb guions i sí, diàlegs. Sí. Jo jugo que amb el lector el convido a explorar una altra, en fi, una altra manera de dir. Però el resultat... Jo crec que cada persona que faci un llibre que es digui me'n recordo, o me'n recordo, o me'n recordo, serà un llibre únic.
Sí, sí.
I crec que això
clar,
és
clar, no, fi. No. Sí, i Breiner va posar allà unes bases que tampoc sí. Era el primer, segurament, potser a formular-ho d'aquesta forma, sí, però ell segueix no, una poètica Gertrude Stein, de Warhol, fins i tot, en la seqüencialitat, la repetició, no?
No, exacte, ell el que es va digui, inventar coses, no sé si algun dia, si algú s'inventa les coses alguna vegada, però que algú li doni unes formes que en un moment quallin, sí. I, de fet, ell va fer, ell era un artista plàstic i aspirava a ser reconegut com a artista plàstic i va publicar un primer lliurament dels I Remembers, que era prou curt. I va agradar tant, als amics, sobretot, va impactar tant, que va fer un I Remember More. Sí.
I encara
un tercer, que després ara es publiquen junts, però ho va fer una mica estimulat. Pel reconeixement del primer, per l'èxit, perquè veig que havia connectat amb uns lectors.
Clar.
Clar, nosaltres ja tenim la feina mig feta, no?
Sí, sí.
S'accepta que un escriptor faci un llibre on tot comença, tots els passatges comencen amb la teva frase, que potser si tu ara t'entregues a un editor amb un llibre així et dirà, home, on vas? No?
Sí.
Això no es pot fer. Sí, perquè ja és un subgènere,
sí,
no?
Sí, exacte, és un codi compartit.
Totalment.
Ens
han obert camí.
Hi ha una cosa bonica també, que és, al final, pensava jo, el record és com el morfema de la literatura, no? És la unitat mínima de significació, és a dir, tot parteix d'aquí. No sí. Només la literatura, que caram, de la narració, és a dir, el Rosebud, a l'hora d'explicar històries, sí. Tot, hi ha un record sempre, no? I aquí, la poètica és simplement llistar-ho, que també és una tradició, aquesta, les llistes.
Llistar-ho i intentar trobar, si vols construir un llibre, amb un concepte de llibre, que aquestes llistes tinguin una mena d'harmonia i que entre elles estiguin lligades d'alguna manera, que una cridi l'altra, no?, per ressonàncies. I també alguna que sorprèn, de cop, sí. O alguna que comenta l'anterior. Doncs si amb aquestes llistes, potser tal vegada un es posa una mica... més transcendental, o més solemne, o més pedant, també recordar-te d'alguna dita que és autoirònica, que té un ús autoirònic, i jo això he jugat bastant amb l'autoironia, i si en algun moment jo noto que estic pujant massa la temperatura, sobretot l'intel·lectual, l'emocional, no.
Sí, no aquella...
Però la temperatura intel·lectual, o oferint alguns records, potser massa, això que podrien ser, ostres, massa pedants, no? Dic, va... Ara recordarem algú que deia que això, la brevetat sí. És...
Jo t'ho volia preguntar, això, perquè Breiner tenia part de la lectura de Breiner, i no sé com ho va treballar ell, però l'efecte que fa és l'efecte gairebé d'una escriptura automàtica, no? És a dir, que els records van generant el següent record, amb això que dèieu ara dels llistats. No? Llavors hi ha alguna cosa com d'associació lliure, que és molt interessant de llegir, perquè tu vas llegir i dius, hòstia, aquí en aquest record ha sortit el color vermell i dos records següents agafa un objecte vermell que li recorda una, no, un primer amant o un primer no sé què, que després li porta... I tu com has treballat la idea de llista? Perquè...
Jo he fet molts esforços perquè semblés natural, perquè semblessin associacions naturals.
Ni
algunes ho són. I les altres he buscat que ho semblessin. Per... aquest principi de buscar una harmonia i que el lector no es trobi simplement davant un devessall de records caòtics que en si poden ser interessants i sempre són interessants per com estan escrits, perquè en el fons ningú de nosaltres recorda coses,
sí.
No hem fet cap guerra, ni hem salvat la vida a ningú, ni hem fet, no? Tenim unes existències, en fi, ha tocat uns temps que no podem tenir records massa...
És una èpica diferent, no?
Ara, els que tenim, potser l'esforç de l'escriptura, afegint-hi a aquella cosa misteriosa, no?, que són els cinc sentits més un misteri, no?, que és la literatura, podem dir alguna cosa que sigui interessant, no per si mateixa, sinó per la formulació, i això sí que buscava que hi hagués una mena de gairebé de construcció musical, no? I tot el llibre aspirava a tenir aquesta mena de construcció gairebé simfònica, no? Amb uns temes que s'anuncien, uns desenvolupaments, i cap al final es recullen molts temes, molts motius, apareixen i il·luminen, potser fins que no arribes al final no entens tot el llibre, no? O sigui, al final és conclusiu de tot el que has llegit. O així ho vaig plantejar jo. I així ho ha llegit alguna gent. El que no li trobi el sentit o s'estimi més llegir-ho com qui llegeix menys una capsa de bombons, també funciona.
Sí, sí, però
obrir
final,
la pàgina 120 i dir, clar, mira, que ara em vaig a la 50, sí, no? No sabràs mai qui és l'assassí.
Perquè... Sí, exacte, no. Però està molt bé, hi ha una...
Perquè hi ha una voluntat d'afilar tot, sí, això, i que hi hagi una tensió constructiva.
Ja ho podies haver posat, hi ha una temptativa de Rayuel aquí també, de, no? Itineraris a lectura, sí, un d'ells és aleatori, sí, obri per la pàgina que desitgi, i l'altre és, efectivament, que hi hagi una linealitat, com ha estat concebuda, no? Perquè passi com passa amb un sonet clàssic, que l'últim tercet, sí, recull els motius i els elements, exacte, que han anat apareixent al llarg de la narració, i que també funcioni musicalment, també en aquest sentit d'harmonia-contrapunt, que a vegades hi ha aquest tipus de seqüències. La idea és aquesta, també, de la transcendentalitat rebaixada. Em fa molta gràcia que hi hagi, en fi, des del record de les primeres bicicletes i la llibertat que implicava la bicicleta, hi ha molt record d'infantesa, per descomptat, i enllà, o l'Observatori Astronòmic de l'Escola, amb noms de detergents o de xiclets, no? I que tot això pugui funcionar coexistint en poques pàgines.
Sí, perquè de fet coexisteix
en el teu cap i
en el de tothom. Sí, sí. Jo crec que tots som capaços de recordar alguna cançó que considerava mortera en el seu moment, que no ens agradava especialment, però recordem la lletra i recordem uns versos d'Ausiàs Marc i un eslògan publicitari o unes frases, uns personatges dels TVOs, no? Les contrasenyes de Mortadelo i Filemón.
Ah, sí, és veritat.
Jo tracto amb el mateix respecte una contrasenya de Mortadelo i Filemón amb una màxima de Ramon Llull.
Bueno, això és el que fa la bona poesia moderna, també, no? Jo et volia preguntar, també, si hi ha records inventats en aquest llibre, o si tu tenies la temptació d'inventar-te records.
Aviam, això estaria bé que hi hagués aquí un neurocientífic que ens explicaria que gairebé tots els records són
inventats.
Una construcció posterior.
Tenen molt d'això. Ara no, ja entenc el que vols dir, el pla literari, però ja partim de la base purament química del record cerebral. No sabem fins en quin punt els records són construccions posteriors, no? Si et reuneixes amb els teus germans i recordes el cotxe del pare, si portava un enganxina de no sé què, o si el color del sofà de casa de la iaia, o què va passar aquell dia, potser entre els quatre germans no hi ha quòrum. I tots diuen la veritat.
Sí, clar, clar.
Que si ho recorden així. Ara, tornant a anar allà on tu vols anar, com te diria, m'he donat la llibertat de jugar, de tractar els records literàriament manipulant-los deliberadament, això sí. No dic cap mentida, m'invento coses. Algunes que són certes les he eliminades perquè semblaven inversemblants. I n'he posades... I n'he posades algunes que són molt naturals. O les he fetes venir bé. Ho faig venir bé per juntar-ho amb una altra cosa que és un record d'un altre dia o d'un altre moment. Però jo crec que l'efecte és que no és de ficció. No?
Sí, no
són que... unes memòries que estàs obligat a seguir un fil i que ningú et pugui dir no, això no va ser així, no? Són un autorretrat fet amb bocins i sobretot el que he volgut evitar és que fos un autorretrat massa narcisista. És a dir, que a mi el record em serveixi per recordar altres persones.
Sí, sí, amb això és molt generós.
Bueno,
sí. Li podria escriure un llibre sencer de records amb en Francisco, no?
Sí,
per exemple, és un llibre també que parla molt de l'amistat.
Molt. I els records són per parlar dels amics. No tant de mi, sinó d'ells, sobretot els que ja no hi són. O records, per exemple, de la meva mare. Jo recordo els records d'ella. És a dir, així em puc permetre parlar del besavi. Però jo sóc algú que escolta i transcriu. sigui, no, no tot és jo me'n recordo jo, o sigui, me'n recordo els records d'altri, no? I així me'n vaig i puc recordar coses que he sentit contar, que m'han fet somiar, i tinc gana. I ja són records propis perquè m'he apropiat d'ells i sóc jo que els explico per escrit, perquè ni el meu besavi els va escriure ni la meva mare tampoc.
Sí, sí.
M'ho han contat.
També hi ha aquesta cosa que ara dèiem de les memòries. Bé, fins i tot aquí en funciona la prevenció de García Márquez quan fa aquell, la seva biografia o assaig de biografia, que comença dient la vida no és la que uno vivió, sinó la que uno recuerda i com la recuerda per a contar-la. No? Sí, és a dir, entre la narració d'un record i el fet mateix del record hi ha una distància que es diu literatura, potser.
Sí, i n'hi ha una altra que és allò que Javier Pérez Andújar em va dir un dia quan va publicar Los Príncipes Valientes, i jo més o menys al mateix temps vaig publicar un llibre que es va considerar autobiogràfic, eren Els Pinyols de Huercoc, sí. En literatura autobiogràfica, inclús va sortir alguna col·lecció de testimonis... Un escriu allò que li agradaria que hagués passat. O sigui, no, sí, dius, sí, sí. Escrius com t'agradaria que... I el Javier m'ho va dir, Els Príncipes Valientes, tothom es pensa que és la meva vida, és la vida que m'hagués agradat viure. Són les coses, clar. Com amb el marc, el context, sí, amb sí, els personatges reals, ell és un somni cap enrere, diu, perquè escriure el que t'ha passat... Bueno, per què no? Sí. No fas unes memòries. Però... Dius, per què no escrius allò que t'agradaria que t'hagués passat, no? Això... Adolf, te veig...
Sí, no, és que m'has esgarrat una mica la pregunta que tenia, no, que tenia pensada, no? Perquè jo, de bona fe, em pensava que Pinyols de Huercoc tenia una base memorialística important, sí. Que aquest llibre últim també, i justament el que et volia demanar és aquests exercicis de memòria fets en etapes de la vida prou diferents. Sí. Una als 40 anys o als 40 i poc, i l'altra doncs, a la ratlla de la seixantena.
Sí.
Que els acords segurament tenen un valor diferent, sí. Em sembla.
Aviam, no et vull esgarrar res. Perquè... No, perquè la base memorialística hi és. O sigui, els Pinyols de Huercoc són coses vistes i sobretot coses sentides. Mm. Perquè tot el llenguatge aquest és autobiogràfic. Jo això ho he sentit. Mm. I el que era és la forma que li donava, que em permetia mesclar coses, eliminar-ne, callar-ne d'altres i fer una cosa que s'aguantés per si mateixa com a literatura, no com a testimoni, no? No com a... Dius, vull ser com testimoni sobre com va ser això, com era tal cosa. No, això no era...
De fet, la metàfora és de a partir del pinyol de l'Huercoc arribar al xiulet, no? És a dir, que aquí hi ha una feina de rec-rec de treball.
I és la feina de l'escriptor, no? Mm. Que a partir d'una deixalla, d'una cosa, les restes d'una fruita, tu en fas un instrument senzill que té un so rústic, però que t'entreté una estona, no? I no és molt harmònic, no és algú que sap tocar la guitarra, però és vertader i està fet amb una mica de deixalla. I sobre la temporalitat t'he de dir que als 40 anys, 40 i pocs, vaig començar a fer uns me'n record. Vaig llegir el Breinhardt, el Perec, i vaig dir, jo crec que tothom ha escrit un me'n record.
Molts tothom no els ha
començat. O els han començat. I això no... Bueno, ho vaig abandonar. I mira, ara, quan estava a punt de fer 60, vaig començar per unes circumstàncies que no expliqui, però estava escrivint una altra cosa i se'm va creuar pel camí això i vaig demanar a la meva editora, Elisabel Ubiol, si em dispensava de lliurar l'altre, no era un encàrrec, l'altre compromís, i que es llegís això, i si anàvem bé, doncs canviàvem els cromos. Publicava aquest primer i l'altre ho deixàvem per després, per no tallar el raig aquest de memòria que jo havia trobat, inclús d'estil, que me'n trobava còmode. I vaig buscar la plegueta, el quadern del primer intent, i no tenia cap interès, tinc els 40 anys. I no és que no me'n recordés de tot això, els 40 anys, sí. Però pel llibre... posava unes coses que vaig veure que no tenien cap interès. Vaig estar ben content d'haver publicat aquell bunyol, perquè no, se'm va caure de les mans, i dic, però si jo d'això, d'ara, també me'n recordava, i per què vaig privilegiar altres coses? perquè els 41 no és com els 60, no ho sé,
no,
t'he de dir.
Justament, no?
No sé, no ho sé explicar.
Potser els 40 et comences a sentir baula d'una cadena, no? Hi ha una certa passió genealògica de recuperació de veus que es van esvaint. Potser els 60, i en algun moment tu també ho dius, no? Hi ha una voluntat de salvació, ni que sigui en el paper, i sabent que és una salvació temporal i efímera, però necessites...
Als 40 comences a tenir fills o tens fills, comences a perdre algun prematurament, jo crec que prematurament els pares, però encara tens molt futur per davant. I als 60 tenim futur per davant.
Ha caigut l'adverbi pel mig.
Aleshores sona una mica com a la campaneta aquella dels pubs anglesos, no? De dir, escolta, si no demanes ara les pintes, després pots continuar al bar, però no tot servirem més. És una mena d'urgència, no? De biològica, de dir, escolta, fem-ho ara, que encara tenim, perquè després potser la memòria ens falla. Però fixeu-vos que la gent que li falla la memòria i que inclús la perd per una patologia, els records no els perd.
Com més antics, més arrelats.
Sí, sí, sí.
No? És curiós, eh? Dius, però bé, jo encara no estic en aquesta fase, però sí que veus més coses que han desaparegut i com desapareixen cada vegada més. I això sí que vol salvar una mica, encara que sigui una salvació que durarà uns anys, perquè els llibres aquests que escrivim nosaltres no són eterns, però és una salvació il·lusòria i transitòria, però fa goig compartir-la amb els amics, no?
Som a Ciutat Maragda competint records amb Bernini Manzano, que ara mateix estaria bé que plogués fortament com a Palma aquell dia, que t'ha vingut un ressò així musical, no?, amb auriculars també.
Sí, d'aquesta peça dels Kraftwerk, no? O sigui, la primera vegada que sentíem música electrònica, jo crec. Sí, sí. Bueno, no, havíem sentit allò que es deia Palomitas de Maíz, que era una música que es deia que es feia amb ordinadors, amb computadors, ordinadors no, es deia amb computadors. Això ja teníem, ja estàvem iniciats en l'electrònica, però això sí, anàvem molt a les botigues de discos, que era una cosa que m'agradaria que els joves escoltessin aquest programa i s'imaginessin com era estar al dia de música.
Déu-n'hi-do, tornen a haver-n'hi moltes de botigues de discos, eh?
Però estar al dia d'informació, quins discos has d'anar a escoltar, no arribaven revistes, premsa musical n'hi havia poc, hi havia alguns programes de ràdio, però molt poca cosa, llavors anàvem a les botigues de discos i demanàvem si ens deixaven escoltar amb uns auriculars.
Si estaves gaire estona, s'enfadaven.
Alguns llocs sí, abusàvem, he de dir que abusàvem. Però hi havia altres llocs, com aquesta botiga de Palma, Jonc, que el propietari li agradava difondre la música, que anava a escoltar Pink Floyd o Genesis o Who o aquestes coses, te deia, no, sí, molt bé, tens bon gust, i això va dir, escolta, això acaba de sortir, són uns alemanys que fan música com a robots, amb computador, i es va posar sobre aquesta peça, i això era una tarda que plovia, i estàvem amb el meu amic Eric Erasmo, que era el fill d'aquell cantant que es deia Mochi, que ell li feia molta vergonya perquè el seu pare cantava cançons, però a vegades estava orgullós de tenir un pare famós, pobret, però estàvem amb l'estimat Eric i vam sortir d'allà, vam comprar el single de seguida i vam dir, mira, una cosa nova, un so nou, un so nou, i quan ho sento, en fi, vaig anar al Sonar a veure'ls, jo que no sóc massa d'anar a grans espectacles perquè tinc una mica d'agorafòbia i aquestes coses, vaig fer el sacrifici fa uns anys d'anar al Sonar per veure allò com mantenia, com no havia envellit gens allò que van inventar, no?
Que bo. Hi ha molta música també, vaja, sí. Sobretot hi ha molta lectura en aquests records. M'agrada molt que en un llibre on compareixen TVOs i cromos i escriptors i escriptures diverses, hi hagi un dels records ínfimament expressat que diu, me'n recordo quan no sabia llegir, no? I que tots hem crescut amb Emili Manzano, lletre ferit, que aquí té el record, induït també, de quan eres un no lector.
Ben real i ben cert, sí, amb la cartilla al davant i inventant-me el que deien les llegendes de les imatges. Sí, me'n recordo més perfectament. Hi havia una nina, un dibuix d'una nena, i una, no sé si era una flor, i deia niña, rosa, una cosa així, i jo ho interpretava, no, clar, jo deia flor, i clar, ella posava rosa, però jo quan veia una flor deia, qui pone flor? I la nena posava Maria,
sí.
Nom de la nena, jo deia niña, flor, i no encertava ni una. Això al meu pare li treia molta punta en això, no, li feia molta gràcia, em feia llegir en veu alta, m'ho inventava, o sigui, me'n recordo de no saber llegir, però perquè m'ho inventava, sí, i se'n reien de mi, clar, si no...
Que bo.
Sí, record perfectament, i de l'emoció d'haver començat a lligar una paraula amb l'altra i veure que... I després ja, quan l'ús del punt i la coma, això em va entusiasmar. Fem lectura en veu alta, que això no sé si ara es fa a les escoles.
Sí, ara que encara... Sí.
Em van explicar què significava la coma i el punt... Ha estat dels grans descobriments de la meva vida. Gravadíssim. I a més cito a les tres professores que vaig tenir els primers anys, que sí, les tres es deien Catalina, i les tres són vives i em consta que estan llegint el llibre.
Sí. Recordo aquest record, que dius, i les tres nomien Catalina, que és un verb que aquí no fem servir, no? I m'agrada molt trobar-lo unes quantes vegades.
Tres Catalines, els tres primers cursos. Catalina Gomila, Catalina Llinàs, Linutxa, li deien, i Catalina Pujades. Tres Catalines. I són els anys aquests d'aprendre a llegir, i d'aprendre moltes coses, clar, són... I a comptar amb unes regletes de fusta, amb una escola així com un poc experimental, i farem... I els colors de les regletes. Cada número tenia un valor i una fusta d'un tamany, i sumàvem colors. O sigui, les operacions aritmètiques les fèiem en colors. Eren cada xifra corresponia amb un tamany i un color d'una fusta. Llavors tu sumaves rosa i verd i donava blau. Perquè... Un eren 4 i un és 3 i l'altre era un 7. Sumaven colors.
Veus, ara Innovamat es pensa que han inventat alguna cosa, no? I ja tenim sistema.
No s'inventa mai res.
No, exacte.
Jo et volia preguntar, ara que has fet gala d'aquesta memòria precisa, perquè jo em preguntava, i ho parlàvem abans molt ràpidament, però hi havia tenia la sensació que, almenys llegint-te, em feia sentir que la meva memòria és gandula i imprecisa i atmosfèrica. I dic, hosti, recordes les citacions, els noms de les tres Catalines, exactament els tres colors, i això, per exemple, potser hauria de fer-hi un esforç. Jo preguntava, per una banda, si era una qüestió que, quan et poses a escriure el record, la memòria s'activa i comença a donar-te cada cop més records, que pot ser part de l'experiència, o... Com has treballat aquesta qüestió? És a dir, t'ha dut a repassar documents, notes, a buscar coses? És pur exercici de memòria?
Me'n record. Sí.
Doncs no, envejable.
No, això és una cosa que això els meus amics no em deixarien mentir. Tenc una memòria d'aquestes que ells mateixos em diuen, ostres, mira, no sé com ho fas, no? Com jo els dic a ells quan toquen la guitarra, per exemple, no? Dic, ostres, que bé toques la guitarra, o el piano, o que bé cantes, no? O que bé dibuixes, no? Coses que m'agradaria fer a mi i no en sé, no? I em diuen, ostres, com quina memòria tens, no? Com no pots recordar això? Inclús a vegades em diuen, això pregunta-li a l'Emili.
Guardià dels records d'altri, no?
Sí. Hi havia un amic meu que em deia que jo era el seu ordinador personal perquè me'n recordava de les coses d'ell, de coses... artista i de coses de feina, de coses així, jo me'n recordava de les coses d'ell. Això supos que hi ha un component genètic, o un component, no? Com per la música, o com per aquests dons, o aquestes coses. I després perquè em vaig educar en un ambient on la memòria tenia molt de prestigi. Sí. Tenia prestigi i tenir bona memòria, i exercitar la memòria era tan important com l'exercici físic. I la bona alimentació, o sigui, era una educació antropològicament així com a reaccionària, que diríem ara, però deia, escolta, menjar sa, menjar bé, no menjar coses que ha fet algú que no coneixes i que t'ha portat a casa algú que no coneixes, això encara m'horroritza. O sigui, com puc menjar una cosa que ha cuinat algú que no conec i que me la porta en bici un senyor que no conec? O sigui, no, el menjar és una cosa que l'ha de fer algú com a proper, de confiança, no? I si és un restaurant, més o menys, perquè saps que la cuina és allà. Vull dir, aquestes coses que sonen reaccionàries.
Ara funciona al revés.
I jo reivindico, en l'antropològic soc molt reaccionari. Això de les maneres de taula, i a taula, per exemple, hi havia una norma que a meva, que ja venia del temps dels besavis, que si no tens res agradable a dir, dina en silenci. Per tant, les converses a taula eren agradables i sovint allò que es parlava de records, allò, batalletes, històries familiars... Era un moment de gaudi, perquè estàs com escoltant contes, no? com historietes, i clar, tu admiraves un avi que tenia una bona memòria, que se'n recordava d'un viatge que havia fet, d'allò que havia vist, i un desig d'emulació, i també perquè, per exemple, el meu pare es preocupava molt, no?, perquè aprengués coses de memòria. I em donava premis, no? Si m'aprenia una faula de Samaniego, una rondalla mallorquina, una rondalla sencera, no, però cançons mallorquines amb Pep Gonella, coses d'aquestes de memòria als 6 o 7 anys, jo estava premiat. I el premi no era necessàriament un carmel o una joguina, era un reconeixement d'admiració. I supos que això, amb una certa predisposició natural favorable a la memòria, clar, més aquesta educació i aquest model cultural, fan que sigui una, allò que se'n diu una persona que se'n recorda, que diuen de tot. De tot, no. I documentació, Borja, poca cosa. No. Algun detall per no ficar la pota. I m'he adonat que havia fet bé. Ara no recordo un cas concret, però dic, he fet bé de comprovar això, perquè... la meva memòria m'enganyava en coses que podríeu comprovar vosaltres, i després en coses personals només he creuat alguna dada amb la meva germana gran, que té un any i mig més que jo i és l'única que algunes coses pot recordar. I anàvem bé, inclús ella m'ha afegit algun detall que he incorporat. Sí, anàvem bé.
Ara que parlem d'educació, hi ha un parell de pàgines en què l'Emili, aquí el me'n record, recorda arbres, no? Sí. Recorda un arbre d'ombra, alt i de fullam espunerós, que hi havia cals padrins davant la porta de la cuina, allà on acabava la carrera de pedra. Se'n recorda també d'un poema de Bertolt Brecht, potser aquí també podríem preguntar si te'n recordes literalment del poema o el vas anar a buscar, però tant se val, a última hora el lector se'l troben aquí. I després també, molt curiós, diu, me'n record que la primera entrada que vaig cercar al Diccionari de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot, comprat després de fer molts estalvis, va ser Àrbol. I, vete aquí, jo no tinc tanta memòria, però em va ressonar a un llibre que sé que és referent per l'Emili, que és La minyonia d'un infant orat, d'en Llorenç Riber. El tinc aquí en una edició que vaig comprar amb una llibreria de vell, de 1935, sí. I té un capítolet, i he oblidat moltes coses d'aquest llibre, recordo que em va agradar molt i que el rellegiria de gust, però hi ha un capítolet que es diu La campana que camina, que parla d'arbres, i diu, i d'educació. Llegeixo un fragment. Diu l'autor de Le Petit Pierre que és millor que els minyons aprenguin de llegir en les fulles dels arbres que no en les fulles dels llibres. Per determinats temperaments no hi ha escola que valgui el cabal que els francesos anomenen École Buissonnière. Confés que jo he estat alumne d'aquesta escola i que la vaig freqüentar amb alguna assiduïtat. I aquesta és l'hora que no me'n sé penedir. I una miqueta més endavant diu, benaventurada aquesta escola franca. Ella em comunicà l'amor de les coses vives i veres, i m'inicià en l'amor de les coses lliures. Ella m'alimentà de poesia i de fruits salvatges, de mel i de pa negre, de figues i de raïms, berenar dels déus i de Goethe. Ella em sorprengué, etcètera. Goethe, que també he citat el llibre teu, aquest últim.
Sí, aquest fragment el duc molt a dins meu, aquest fragment de la minyoria d'un infant orat. És... Aviam, ell era un intel·lectual, en Llorenç Riber era un sacerdot intel·lectual, noucentista, sempre que era el bibliotecari de l'Ateneu de Barcelona, traduïa Ovidi al català. Ovidi no ho sé, però Virgili era un home després de la guerra, es va espantar molt aquí el 36, em sembla que van entrar a casa seva i li van cremar la biblioteca o una cosa així, es va espantar. Sembla que no va, potser va anar a Mallorca, no ho sé. Després va entrar en la Real Acadèmia Espanyola i era don Lorenzo River de l'Acadèmia Espanyola i escrivia en castellà a l'ABC i no va escriure mai més res interessant, pobret. No? Va passar molts anys, que era un figuron, era un figuron de l'Acadèmia, don Lorenzo River, però no n'hi ha cap escrit. Jo he buscat articles seus de l'època, res, tota una cosa rància amb un castellà carpetobatònic, o sigui, res. Però en Llorenç River, aquí... Vull dir, és un home de lletres. El que ens està dient és que abans de ser un home de lletres has de ser un home de la vida. del món, no? Ensenyar els minyons a llegir a la fulla d'un arbre, primer, no? I Le Corbusier és allò de fer, que diu aquí fer campana, no? No anar a classe, no?
Sí, sí, fer campana.
Anar al bosc, perquè fer, sí. Anar al bosc. I el més important, i ell s'ha nodrit primer del bosc, de les picades d'abella, no sé, en fi, li ha picat una abella, no? Ha pujat un arbre, coneix les fulles, els noms dels ocells, la pedra, no? Si és rodona és un mac, no? Si té puntes, no?
Sí, 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 sí.
Coneix això i després ja ve la cultura. O sigui, la cultura com una superposició sobre la vida. I jo m'hi sent molt, molt identificat perquè sóc la cosa més llunyana que us pugueu imaginar d'un intel·lectual. Jo penso molt després de les percepcions. I m'agrada... necessito el complement intel·lectual per entendre què he sentit. Però el primer és sentir les coses i tocar-les amb les mans. M'agrada d'un rellotge de corda per saber que el temps és una cosa que una mica que estàs tocant les coses, no? I visc a la... molt a la natura, molt a prop del camp, i recullo herbes del camp que després busco si són comestibles, i n'hi ha moltes que ho són.
La prova és que és aquí,
típicament. Sí, sí, sí. Vull dir, bueno, i després entres en contacte amb gent que es dedica a estudiar això, diuen, home, herbes salvatges, comestibles, el Mediterrani no està ple de vora a casa teva. Els que no les mengem ara, però els nostres avantpassats ho sabien perfectament, i són o herbes remeieres, o herbes alimentícies, o, en el millor dels casos, tenen les dues virtuts. Jo, tota aquesta cosa de fer confitures i olives i pensir-les... Sí. Això m'entusiasma. M'entusiasma. Estimo més fer això que llegir o escriure, francament, o anar a pescar, o aquestes coses. Però, clar, després vull entendre, vull saber més d'això. Busco llibres d'història, busco llibres d'antropologia... per complementar sí, 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 sí. Les percepcions que he tingut, no? El gaudi dels sentits.
Sí. Els antics ho deien, primum vivere de filosofare.
Exacte, ara fumo puros, no? Cigars, per exemple, m'agrada molt fumar un bon puro, però després que m'agrada saber d'on ve la fulla, sí. Per què es diu així aquest color, clar. Com està fet amb això, com fan l'altra cosa, però clar, primer és el gran plaer de sostenir un puro a la mà, el pes aquell que té i la companyia que et fa, no? Això és el primer. Sí, 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 sí. I després, si ja ve, parlar amb gent que en sap i preguntar, escolta, i això, i allò...
A mi un altre llibre que he recordat llegint els teus records és Vocabulari privat, aquell llibre creuat del Llompart i l'Antònia Vicenç.
Sí.
O sigui, el tens present. És un llibre molt curiós.
Sé que existeix, però t'he de confessar que no l'he llegit.
És molt curiós perquè són records creuats de dues persones de dues generacions diferents. Sí, Josep Maria Llompart, no? Nascut als anys 20, i l'Antònia Vicenç nascut als anys 40, o sigui, hi ha 20 anys entremig, i ells recorden les seves respectives infàncies mallorquines, ella la infància d'una nena de poble i ell la infància d'un senyor de, bueno, d'un senyor de ciutat i a més de, no, de bona família.
Llompart de la Penya, sí.
Sí, sí, sí. I llavors és...
I com es diu, perdona?
Es diu Vocabulari privat, que es va publicar primera vegada el 94, quan el Llompart ja era mort, sí. O sigui, perquè va morir el 93. I és un llibre que a mi m'agradaria que n'hi hagués més, de llibres així, de records creuats de dues persones que en saben molt d'escriure i que poden recordar llocs concrets des de la seva òptica personal, però també des de la seva òptica temporal, perquè la gràcia és que són de dues generacions diferents.
Interessant. I qui està, es troba això?
Això es va publicar a Columna, però després ho van reeditar a Dia. Em sembla que el 2018, ho tinc apuntat aquí, el 2018 ho van reeditar a Dia, o sigui que es pot trobar.
Ai, doncs mira,
aquest llibre. Sí, jo per això també et volia preguntar, imagina't, ara fem això, un exercici d'imaginació, que el teu llibre es publica una mica seguint aquest model, amb un altre, en el mateix volum, que un altre llibre d'algú que és 20 anys més gran que tu, per exemple, no? D'algú de la generació dels teus pares, per dir-ho així. Llavors, quines diferències hi hauria importants entre la teva Mallorca i la d'algú que és 20 anys més gran que tu?
Mira, si només és 20 anys més gran que jo, probablement hi ha un recordem la mateixa Mallorca en algun moment. Sí.
Sí.
Encara. Sí, evidentment, sí, sí, sí. Ja ens anem a una altra generació i els avis s'allunya molt. Però encara hem vist la mateixa Mallorca. Una persona Dius 20 anys més, que són 80 anys. Encara hem vist la mateixa Mallorca. Sí, la Mallorca. Perquè hi havia una part rural que va quedar molt rural. Molt aliena al desenvolupament turístic, a l'especulació, va quedar amb uns ritmes, la llengua... Allò va quedar bastant incòlume. I la part del desenvolupament turístic, ell la degué gaudir d'una manera, perquè és l'arribada de les... A la història de l'Enric aquí, que és certa, no? Un noi de Palma que ballava twist i va fer d'extra una pel·lícula dels anys 60 amb l'Anita Ekberg. Primer biquini que va sortir una pel·lícula espanyola, no? I estava tolerat perquè el Fraga havia dit que Mallorca es podia fer gairebé de tot, perquè els turistes venguessin. Clar, ell ho va disfrutar més que jo, però jo ho he vist també. I jo aquest món cosmopolita del turisme, el desenvolupament turístic, aquella cosa com una alegre i una mica ridícula que tenien els turistes que anaven vestits de coloringo i les camaretes penjades i els hi donaven a menjar qualsevol cosa i es feien fotos i després les boats i tot això... Jo ho he vist de nen i ell ho va gaudir de jove, però encara hem vist el mateix. I el camp l'hem vist igual. I podíem anar a la platja, els dos, a la mateixa platja, aparcar el cotxe. Ell un model més antic, jo més recent, a la mateixa pineda, anar a nedar i no trobar ningú. Encara hem vist la mateixa Mallorca. De la mateixa manera que segurament els llibres infantils que hem llegit, que és una cosa que he pensat moltes vegades, hi ha una tradició de lectures infantils, juvenils, que aquí hi són presents, que és el mateix que han llegit, per exemple, gent com penso, l'Eduardo Mendoza, és una persona amb qui he conversat molt sobre aquestes coses, hem llegit el mateix. Però és que els pares de l'Eduardo, que ara en té 80, probablement també. O sigui, hi havia una tradició de lectures infantils i juvenils que es remunta, per exemple, al segle XIX, no? I llegíem, tots hem llegit, Miguel Strogoff, sí, sí. El darrer dels Mohicans. Els contes
sí,
de Pegó.
Els clàssicos juvenils.
Els Pegó, no? Clàssicos juvenils sí. Adaptats, o que ens adaptar. Els germans Grimm, l'Andersen, les novel·les d'aventura, Jules Verne. Som, jo crec, que tres generacions, potser, o quatre, d'europeus, que hem llegit el mateix. Després, uns ja no han llegit Enid Blyton, però, per exemple, el Javier Marías sí, sí. I ja era gran, el Javier. Hem tingut una educació literària sentimental amb una continuïtat extraordinària de diverses generacions. Hem llegit els mateixos llibres. Això hi ha un punt de fractura, si de trencament, i fa que estem en qüestions de tradició cultural i de sensibilitat i de una mica de bagatge literari, de referències, evidentment, amb una generació que ja no compartim res d'això, no? Mm-hmm. Ho heu pensat?
Sí, no.
Totalment. Perquè trobes gent gran i pots parlar de lectures d'infantesa i tenim, compartim les mateixes. Mm. I amb gent més jove no saben res. Jules Verne. Pots dir una pel·lícula d'una adaptació sí. I sonarà, però res. Però portàvem una tradició, però més de 100 anys, s'haurien de calcular.
Mm-hmm. No, a mi una de les coses que em fascina d'això que comentaves, i que comentaves a partir de Perec també, no? D'aquesta mirada sociològica, és que llegint els teus records... Un pensa, bé, si algú fa això que és el narcisisme, sí. No? Si algú es posa a recordar, emergirà ell, no? Ell, el seu perfil, la seva identitat... Perquè tenim una tradició molt llarga que hem associat la memòria com el lloc de la identitat, no? És a dir, un es va buscant el seu record i allà es troba en tot allò que ha persistit de si mateix, no? D'alguna manera, i aquell, allò que persisteix és ell, a diferència d'altres. I a mi em fa l'efecte del contrari, és a dir, que no només trobes a molta gent, no només a tu, sinó a molta gent, sinó que també hi ha aquesta mirada de justament això que estàs comentant, que un, quan es posa a recordar, en realitat hi ha una mena de reflexió cap a qüestions d'època, qüestions generacionals, qüestions interrelacionals, no, tantes coses que no sé si l'experiència teva està, la meva pregunta anava cap aquí, no? D'un trobar-se més plenament a tu mateix o d'un veure que estem fets de tants altres, no? Hi ha tantes qüestions que, això, no. Que ens uneixen més als altres que no...
Jo tinc la sort d'haver-me trobat ja a mi mateix fa un temps, sí. Això, no, jo dic que no sé si sona còmic, però és ben cert, tinc molta sort. Potser als 40, Adolf, allò no la tenia i per això no em sortia un llibre com me'n record. Jo no necessito escriure un llibre com aquest, ni com cap altre, per allò de dir trobar-me a mi mateix, perquè tinc 60 anys, he tingut fills, he perdut el meu pare, he viscut situacions greus, i m'he trobat més amb, potser gràcies enfrontar-me a coses difícils que a passar-me molt bé, que també m'ha passat molt bé. He procurat formar-me, he procurat llegir, conversar amb gent intel·ligent, aprendre de les coses, aprendre d'algú que sap fer alguna cosa amb les mans i d'algú que sap pensar bé. Vull dir que no necessitava un llibre per... I jo potser és això, Borja, que m'ha exonerat d'aquesta temptació de buscar la meva identitat a través d'una confessió pública, no? I estalviar-vos els lectors, no? Tot aquest procés de dir, bueno, sí, escolta, està molt bé jove, però no tan jove, però... Vull dir, està molt bé que es busquis, però... Conti'm més, distregui'm, home, distregui'm, sorprengui'm, no? Allò que de, no? Etonemoa genom, no? Jove, m'ha de sorprendre, jo intento sorprendre la gent, no contar-li les meves ni miseris. Sí que hi ha una certa explicació d'on pot venir la mirada que hi ha sobre tot el llibre i la formació de la meva sensibilitat, i no direm res més. Però crec que això sí que hi és. I això, però jo ja ho sabia abans d'escriure. Ja ho sabia. El que passa que quan construeixes un relat, poses els elements d'una manera que creïn una seqüència.
Sí, sí.
Però sí que hi ha una certa explicació d'una part de la meva identitat, que és com miro les coses, això sí. Ara, per la més, jo trobo més interessant contar coses, coneixements inútils, detalls absurds, però que poden ser compartits o que poden crear un eco amb el lector, no? O això, simplement recordar gent. Jo recordo el capellà que m'ha donat la primera comunió, no? Per exemple.
Justament t'anava a dir, aquest fragment m'ha emocionat. Aquell poema que cites també, que va escriure ell, que al final, els quatre versos finals són preciosos.
Són extraordinaris.
Que diu, em deixes que ho llegeixi?
No, m'encantaria, em posarà pell de gallina.
És que és preciós. Sí. No? Diu, morir solo es morir, morir se acaba, morir es hoguera fugitiva, es cruzar una puerta la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba.
Sí. I com llegeix al principi, que són les darreres voluntats que va deixar aquest home.
Tens la pàgina senyora, si no la busquem.
Sí, però t'he posat amb un...
No, és que he apuntat aquest fragment, però no tinc la pàgina.
Diu,
no.
Poned en mi lápida, poned, solo pongáis mi nombre, diu Jaime, y mi apellido sacerdote, y dejad mis manos libres o atadas por la cinta... por mi cinta sacerdotal. Poner mi nombre, Jaime, y mi apellido, sacerdote, porque no he querido ser nada más, después no sé qué. Todo extraordinario. I és un home que havia estat missioner a Guinea, l'havien fet fora de Guinea perquè denunciava la corrupció, se'n va anar a Sud-amèrica, un home batallador, un home del poble dels missioners mallorquins, de Petra. I mira, vaig assabentar fa poc que era mort, que havia mort... a Mèxic, vivia a Mèxic i s'havia parat malalt a Brasil, una cosa així, un viatge, i ja no el podria veure. Jo tenia molta il·lusió per veure'lo, perquè per dir-li que me'n recordava de l'homilia, del sermó que va fer, de la faula que va contar, i de dir-li com encara jo no havia resolt el sentit de la faula de la comunió, que volia dir exactament. I ho diu ell, el poema que va escriure per l'epitafi, no? Morir és trobar allò que un tant buscava. I justament l'homilia de la comunió era sobre el que busca les coses, no? I vaig pensar, home, és un record, estic molt content que l'hagis destacat, perquè sempre, no sé, sempre que dels sacerdots i els frares tothom en té un mal record, no? La literatura, els tests sempre són...
Sí, tenen
sols... Que pegaven o que paupaven o violaven o...
Llorenç Ribé també n'era un, no?
No, però vull dir que la literatura, quan surt, no?, les memòries, els capellans i els frares, en general, tenen un paper brut, no? Saber que copegen, que no, que abusen sexualment. Jo vaig tenir la sort...
La història no els ha fet gaire bon favor, diguem, de
no,
vegades,
però certament... Com a personatge és més interessant un capellà, un frare dolent.
A vegades
no?
Han pagat justos per pecadors,
també,
no? Per utilitzar uns termes molt propis. Jo al llibre li he gaudit molt i m'ha sorprès una cosa, i no sé explicar-m'ho gaire. Hi ha un record teu que m'ha provocat una certa incomoditat. El conjunt del llibre no, perquè a més som de la mateixa volada, generacionalment estem molt propers, i hi ha moltes coses que m'hi reconec, i fins i tot trobar les diferències fa gràcia, no? Per exemple, la passió per l'esoterisme i per l'erotisme de la transició, que a nosaltres ens agafa, la transició i una miqueta abans també, no? Que ens agafa en pubertat, etc. I moltes altres coses. Dius molt ben dit, per exemple, una cosa sobre les nits dels anys 80. Dius, la pudor de tabac fred, tassó de tub i desitjos insatisfets que feia la roba l'endemà de les nits passades als bars dels anys 80. Això és, és molt clavat. No, el que m'ha provocat incomoditat, ves per on, és quan recordes els sorolls que feia el teu pare quan s'aixecava, perquè era el primer de casa que s'aixecava. I el que m'ha provocat incomoditat és que s'assemblen massa als records que tinc jo dels sorolls que feia el meu pare. I un pot acceptar a les aquestes edats...
Que no som únics,
però que els pares no ho siguin encara provoca una certa incomoditat, no sé.
Sí, mira, ahir em va passar una cosa a la presentació. Hi havia el Daniel Ricos, professor d'Història de l'Art i de Musicologia, assagista, i és fill del Francisco Rico, que va ser un gran professor meu, i justament el Daniel, el que li va cridar l'atenció és que això que explico després, de que el pare ha entrat, m'ha tapat perquè m'ha trobat descobert i és incapaç d'expressar afecte amb el gest que ha fet, i posa un sufix pejoratiu i diu, t'he trobat destapadot, perquè és incapaç de fer un gest tendre, però de dir-ho tendrament, no? Ha de posar una cosa pejorativa, diu, el meu pare fa exactament igual. O sigui, que és una cosa que, més enllà dels sorolls que fan o que no fan, suposo que eren gent d'una generació, els homes, que no expressaven el sentiment i els afectes. I jo li dic, i tu amb els teus fills ets carinyós, afectuós. Diu, jo som llefiscós, som pesat, babós, dic jo com amb els meus. Tot el dia, sí, carinyo, sí. I estimat, i petons, i som empalagoses. Però els pares, clar, no sé, després ton pare amb l'efectivitat com era, però els sorolls, els pares feien els sorolls igual, eren senyors que s'assemblaven molt, anaven a fer feines, posaven corbata, oi?
No, però tenien
el mateix horari. Sí, no són tan únics, els pares, tampoc. Després...
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar, jo m'havia adormit. Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc.
Som-hi, que estem recordant amb l'Emili Manzano, aquest ocell, en aquesta versió també apareix per aquí,
L'Àguila Negra.
Sí, senyor.
Marielma Bonet cantant el clàssic de Barberà. Sí, senyor. Un bon record.
Escolta, parlant de records, no ets pas l'únic que recorda, Adolf? Tenim alguns còmplices que també els volen compartir.
Un d'ells, l'editora d'aquest llibre, editora actual de llibres d'Anagrama, la col·lecció en català d'Anagrama, que va compartir programes a la tele amb l'Emili Manzano, i es pot dir que aquells programes, i l'Emili personalment, li van canviar la vida.
Me'n recordo d'haver volgut ser francesa. Davant la impossibilitat flagrant i en un reflex imitatiu d'un pare que afirma haver enterrat una petita fortuna als quioscos de la Rambla, vaig trobar un substitutiu en la lectura de premsa escrita. En una època que treballava en un diari de Barcelona, vaig anar apilant al costat de l'ordinador números vells d'una revista, el nom de la qual no diré aquí per vergonya de pronunciar-lo d'aquella manera. És la mateixa que ara, com a editora, em fa de brúixola cada rentrer literària. Un dia va passar per la redacció un col·laborador, encara més francòfil que jo, a qui no va passar per alt la pila de revistes en qüestió i que em va convidar, potser massa alegrament perquè jo llavors era tirana muda, a compartir aquella afició en un programa de llibres que dirigia a la tele local. Sempre he pensat que si hagués sigut més endreçada no hauria començat a freqüentar la trup del Saló de Lectura. Estic convençuda que 20 anys després Emili Manzano hauria escrit Me'n record de totes maneres, potser fins i tot a la mateixa editorial, però jo no hauria tingut la sort de publicar-lo.
Ostres, quin regal m'heu fet. Moltíssimes gràcies.
Home, és un regal preciós compartir, perquè no sabíem l'inici d'aquesta amistat, on va néixer, com podia, no podia ser altrament que amb literatura i amb...
Sí, sí. Sí, eren companys periodistes. Sí. Sí. Jo havia estat de la premsa escrita molts anys, ell havia començat, havia coincidit com a company de premsa escrita, i jo m'havia llançat en aquella aventura que semblava que havia durat dos dies de fer a tele. I mira, sí, va ser... Però, bueno, en fi, no, però és que és com ho diu ella, és, sí, és tan bonic. És tan bonic que hi ha tanta estimació, no?, com ho diu, i recordo una cosa que, en fi, que sí, que els llibres ens uneixen, no?, i les lectures, i els aficionats, i si tu tens l'oportunitat de reunir-los, com fas tu aquí a la Ciutat, sí, Maragda, no?, d'envoltar-te de gent que ve a parlar d'allò que us agrada i que compartiu... No et donarem consell de vell, no? Que no se't vegi massa feliç, que ningú et vegi massa feliç, sí, ni massa content, bueno, de fer-ho, perquè ja em vendran a tocar-te les orelles.
Però vaja, és una...
Però,
sí, sí.
Però clar, dius... I el fet de tancar... O sigui, l'Isabel ara fa 10 anys que fa el...
Llibres Anagrama.
Llibres Anagrama, i celebra els 10 anys, diguéssim, publicant un llibre d'algú que ella, d'una manera molt generosa i simbòlicament, diu que li va canviar la vida, perquè va deixar el periodisme per l'edició i ara és, sí, una gran... Però bé, que ho hagin celebrat amb el volum...
Número...
123, que és 1, 2, 3, responda otra vez. O sigui... No, vull dir que el volum 123 de la seva col·lecció és un llibre d'un amic que ella diu que té aquesta influència. Tot, clar, no sé, deia allò que li agradava tant citar el Josep Pla, no?, que deia Montaigne, la vie est ondoyante, no? I són cercles que es tanquen, i fer-se gran, Adolf, a vegades no és la cosa més que ens agrada més del món, no? Anar fent anys i fer-te gran té alguns...
Ara que ho dius.
No és la cosa, siguem sincers, no és ara, quan veus...
Abans.
Que per arribar a una edat et permet tancar cercles, veure com es cerclen i com la vida, aquestes ondulacions, li donen un cert sentit i es creem això, aquests vincles d'amistat, ja ells sols ja fan sentit, no? Ara això no, nosaltres ja no hem fet res perquè això passi.
Clar.
Ho vam fer fa 20 anys.
Sí, sí.
Ara això s'ha fet sol, no? És una compensació a les misèries.
Un punt d'atzar. Abans de passar un altre record, és que, parlant de cercles que es tanquen, o com a mínim que retroalimenten, no?, i que ara l'has esmentat, i que formem part també d'una generació, jo, com tantíssima gent de la meva generació, tenim també molts records. Jo també me'n recordo de molts vespres assistint a aquest saló meravellós de lectura que ens va obrir l'Emili Manzano, i que més tard ens va obrir a l'Hora del Lector. És a dir, realment amb la Isabel compartim, com amb tanta gent que hem crescut en l'ofici d'estimar la literatura i la comunicació, i de mirar de fer que coexisteixin i que lliguin, no?, i de compartir amb tot, en fi, els oients, els espectadors, on sigui, aquest noble vici de la lectura, de manera que és un record i un agraïment que no, bueno, t'havia fet mai, i que, com en tanta gent, diguem-ne, per tanta gent has estat un referent, i que això també ha de ser bonic, no?, saber-ho, i ser-ne conscient, malgrat que els temps televisius hagin canviat i ara sigui gairebé...
Sí, bueno, els anys han canviat, i de fet el que cap dels meus espectadors, per exemple, jo estic segur que no mira la tele. S'han venjat. Però no perquè jo no hi sigui.
Sí, sí.
És perquè la tele ha canviat. No vull dir que sí, jo no hi sóc, no miro la tele. És que no miren el gènere. Ha degenerat tant que ja no és per ells. No? Escolten podcast o miren altres coses. Tu encara mantens aquí a la ràdio pública un espai d'una hora setmanal, una hora i quart a la web, que fa allò tan senzill, no?, que és reunir... la gent que ha llegit un llibre amb un autor i conversar d'això sense vergonya de dedicar-hi temps. Per què? Perquè hi ha gent que ho espera. Simplement, és que l'únic que dona sentit en aquesta feina és que hi ha gent que ho aprecia. Perquè la feina, sí, en si, sí, ho podem fer un cafè també. Clar. Podem fer una tertúlia setmanal que fa sentit a la televisió. L'únic que fa sentit a la feina que fem és que, a l'altra banda, hi ha gent que això ho espera, ho agraeix i l'ajuda, en certa manera, però l'orienta, no? Inclús hi havia gent que em deia, jo no miro el programa, però no llegeixo, però no em perdo cap programa. Deia, per què? Dic, perquè veig gent feliç. Diu, m'agrada veure gent contenta. I us ho passeu bé. I has pensat mai per què ens ho passem bé? Diu, home, supos que és perquè llegim. Bueno, doncs, fer la prova un dia. Va dir, si un dia llegeixo un llibre, us escriurem. Això era per mail, i això per no hi havia xarxes socials. Diu, bueno, si un dia llegeixo un llibre, us ho diré. Però és igual, jo m'ho passo... Bueno, dius, escolta, això era el cas més extrem, però fem un servei públic, un servei públic i té sentit perquè hi ha públic. Ara tele ara ni fa servei ni té públic, em sembla.
No ho diré jo, ho has dit.
No, ho dic jo, és una opinió.
Una altra persona també agraïda a l'Emili i en aquells programes de literatura, que és la Isabel Sucunza. Parlàvem dels 10 anys de la Isabel Obiols com a editora d'Anagrama, 10 anys també ella com a mestressa de la Caldessa. Allà hi tenen el senyor Boix, aquell quadre, aquell senyor magníficament cal, ben vestit, amb un fons de biblioteca, i li hem demanat també això, un Me'n recordo.
Me'n recordo els primers programes que vam fer a TV3, a l'Hora del Lector, que de realització ens demanaven, amb una mica d'antelació, ens demanaven el guió, ens demanaven l'escaleta... I nosaltres dèiem, no, això és un programa de conversar, no anem en guió, no anem en escaleta, això no està pautat. Clar, òbviament ens deien, i com sabem quan hem de tirar els reportatges? I nosaltres dèiem, bueno, quan ho digui el Manzano. Tothom, els tècnics es posaven com una mica nerviosos, miraven Ángel Viescas, que era el cap de realització, i el Viescas deia, està bé, quan ho digui el Manzano. No va sortir malament mai. Sempre entraven a temps els reports i és el que deia sempre el Manzano. No sabem res de tele, el que sabem és conversar i de llibres.
Sí, tan fàcil, no?
Que bonic. Sí, jo de tele... És que ni en sabia res quan vaig començar, ni vaig aprendre res en 10 anys. I ho dic que cadascú ho interpreti com vulgui. És a dir... Segons quin programa fas, és evident que has de saber molt de tele. I jo respecto molt la gent que sap entrar un plató així corrents una mica i mirant el rellotge. O sigui, cadascú una seva especialitat. Jo ho respecto tot, però han de respectar que per fer un programa de llibres a la televisió el que necessita és... És com per fer teatre, no? Dos bons actors i una flassada, no? Penjada darrere que faci de decorat i que interpretin un diàleg de Shakespeare. No necessites el decorat, no necessites tot això. Necessites un escriptor, un autor, i un llibre llegit i uns col·laboradors llegits. I a més, teníem la sort de tenir l'Àngel Viescas, que era un grandíssim realitzador, amb una gran experiència en programes en directe, no s'espantava de res. Havia estat el realitzador d'aquells programes del Mikimoto.
Persones humanes.
Sí. I entenia perfectament que nosaltres el que ens interessava era el llibre, la conversa i la cosa teatral que tenia el programa, que era més una representació teatral que una pel·lícula, que s'ha de muntar, s'ha de fer un guió. Tal. Jo no vaig aprendre res de tele mai, perquè considerava que no em feia falta.
Sí, sí.
És que no mires a la càmera. Bueno, però és que jo miro el convidat. La càmera comença, dones la benvinguda, passes el tall perquè entri el report i t'acomiades educadament dels espectadors, els agraeixes l'atenció dispensada i fins la setmana vinent bona lectura. Però no has de saber de tele. Què vol dir? Has de saber del llibre, del convidat que tens davant, que t'has passat una setmana preparant-ho. Però això sembla que és... En fi, no va quallar.
Va quallar tots els anys que va quallar.
Exacte, va quallar. Sí, després sí, ja em van dir, escolta, no pot ser que tinguem un presentador que no sap mirar la càmera. Bé, ja està. Però bueno, jo va ser un moment molt feliç i a més es van teixir relacions personals extraordinàries. L'Isabel Sucunza té una grandíssima llibreria. Isabel Obiols és una grandíssima editora i tots els col·laboradors, en fet, han seguit. N'hi ha uns que s'han dedicat a la creació literària amb èxit notable. I en fi, cadascú...
La presentació la va fer la Valeria Bergali,
que ja era una excel·lentíssima editora abans de conèixer, però jo la vaig conèixer com a editora. Ahir va voler venir a acompanyar-me a la presentació del llibre. I, en fi, però tots conservem aquest record feliç, sobretot el record d'haver tingut la complicitat de la gent que encara ara, quan venc a Barcelona, que vaig pel carrer, sempre en trobo algú. Quan ho feu? Però com si, acabés, com si no ho fessin fa dos anys. Escolta, jo no ho feu,
torneu,
allò.
Quan torneu?
Quan torneu? Escolta, senyora, fa 12 anys que em van fer fora. O sigui, no sé quan torneu. Allò que del llibre ja no ho feu. Quan ho feu? Ara ho tornareu a fer. Escolta, per ells és present, no?
És bonic, això.
És, clar, això és una recompensa extraordinària.
Va, més records feliços. Li vam demanar també al crític i poeta, a Xavier Lloberes, i primer li va venir un record.
Recordo, sobretot, un cop acabada l'hora del lector, les tertúlies llargues i divertides al bar Snooker.
I després, al cap d'una estona, li va venir un altre record.
Recordo el plaer de seure en una butaca Chester un dia que vam gravar al pis de l'Emili Manzano.
I allò de les cireres, no?, que primer en treus una, després, doncs, tercer record.
Recordo una frase del Javier Pérez Andújar. Molts miren el programa per veure uns friquis a qui els agrada llegir.
Veus el que deies? Sí, sí, és boníssim, això.
Magnífic, el Xavier, sí.
I una altra persona que li hem demanat un man record, i en aquest cas han sigut dos records mitjanets de durada, ha estat la Marina Espasa, escriptora, crítica, que n'ha enfilat dos.
Me'n recordo del plató de Saló de Lectura, de Via Laietana, fet de panells metàl·lics foradats, una tauleta baixa de vidre negre i butaques d'escai barat que feien soroll de pet quan els convidats s'hi asseien. Me'n recordo dels llibres i bibelots que ell mateix havia portat de casa seva i que servien per donar-li ànima a aquell plató. Me'n recordo del Cendrer, que els càmeres de BTV li entraven a plató de forma obertament il·legal perquè l'Emili pogués fer una última xuclada de la cigarreta abans de començar l'entrevista.
Està bé, està bé.
Sí, era veritat, sí, sí.
Això,
sí.
Els sofàs, el dels sons, no sabia.
El so de pet, sí. Sí, sí. I va dir el convidat, no es preocupi, això és el sofà. Això, perquè, clar,
em van explicant-ho cada vegada.
Clar, ja ho sabies, que passaria, no s'espanti, això és el sofà. Afortunadament, aquell sofà d'Sky va durar poc. Els companys informatius ens deixaven unes cadires, quan van començar, que es movien una mica. Després, quan el programa va arrencar, van considerar que valia la pena gastar uns diners amb el decorat i van comprar uns sofàs molt barats d'Sky. I van dir, no, home, això no pot ser. I després ja van tornar, no sé si les cadires aquelles de... Es va gastar poc amb aquell decorat. I jo l'havia omplert de trastos. El Javier Pérez Andújar va portar un acordió, teníem un peix viu que havien regalat de... Havia arribat amb un sobre de PortAventura, com una promoció, amb un sobre amb un peix viu allà. Van dir, no, home, no, el vam posar en bucall, vam tenir allà anys.
I el quadre? El quadre d'on va sortir?
El quadre surt dels Encants.
Ah, dels Encants.
És un autorretrat d'un senyor de Barcelona que es va retratar l'any 41 amb una biblioteca darrere i a cada llibre, rotulat el llibre que és. I dius, qui a Barcelona en aquells anys llegia el que llegia ell? Albert Camus llegia... O sigui, tot aquell... El rotulat d'aquells llibres al darrere hi ha un missatge encriptat que no he desxifrat i no he sabut mai qui era. Però hi ha un... Ell està transmetent alguna cosa ideològica i una posició... I és un home molt, molt posat, amb un corbatí. La llista de llibres, la biblioteca que té al darrere... retracten a una persona molt, molt, molt interessant i molt improbable en aquell temps a Barcelona, en 41. Sí, una lectura d'algú liberal, però amb unes aclucades d'ull, unes coses com antisemites, però posades al costat d'alguna cosa que... És un misteri. Això ho van trobar als Encants i ho van posar allà. I portaven coses de casa, perquè com que tanmateix el programa pensant que no el mirava ningú. I mira, avui que ahir que li van donar el Premi Cervantes a l'Álvaro Pombo, una de les coses, jo crec, més divertides que hem fet mai, que el Pombo no s'ho creia, el van convidar a dir, mira, vostè estarà una hora i mitja al programa, fem dues parts. Ell ja havia vingut, que el van passar bomba, un narrador extraordinari. I deia, però claro, vosotros ponéis aquí quatre sillas i una moqueta sucia. Y las cámaras, y hacéis un programa, es que sois tan antiguos, que sois modernos. Bé, quan va venir ja el plató ja era una mica més endreçat, i li van dir, miri, vostè acaba de publicar un llibre de poemes, que és un sol poema llarg, diu, perquè no el ve a llegir el programa. I dius, hombre, eso no os lo dejarán hacer. Diu, sí, vostè, vingui, no ho direm a ningú, no avisarem, ja veurà si no us ho deixen fer. Va llegir 23 minuts seguits el seu poema, Los protocolos para la rehabilitación del firmamento. 23 minuts de televisió de l'Álvaro Pombo llegint un poema.
Això es pot recuperar?
Això ho tenen tot a l'arxiu de BTV, però no, en ocasió del Cervantes, pues potser algú se'n recordaria. No, 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 es pot recuperar, però no, de fet no es recuperen. No, no, i jo no tinc còpies. Quan va morir Javier Marías vaig demanar una còpia i de manera absolutament il·legal la vaig penjar jo al YouTube, al Vimeo, perquè em sabia greu tenir una entrevista de les poques que hi ha amb el Javier Marías a televisió, que a més va estar esplèndid, que la gent no la veiés, i vaig demanar una còpia així pirata d'algú d'allà i la vaig penjar al Vimeo per compartir, no per guanyar un carrer. M'ho podríem posar. Vull dir que ens permetíem unes llibertats extraordinàries, i és el que recorden això, la Marina, l'Isabel, el Xavier...
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers.
És una maledicció de Rosa. Quan obres el micròfon, el convidat deixa de cantar. Mira, és que de veritat, teníem la Mili Manzano aquí amb el What a Difference a Day Makes, i ara era que era bonic. Escolta'm, saps què m'agradaria?
Què t'agradaria?
Acabar, si recordes, no sé si sencer, però alguns versos d'un tal Rubén Darío, que crec que era una lectura que et feia la teva mare. Algunes nits.
Sí, me'n record, clar que me'n record. Vols que el llegeix, però així de memòria, de cor, que diuen en mallorquí antic.
Exacte. By heart.
Par cœur. Però t'has fixat que la memòria, que és el cervell, no? Mm-hmm. Tota l'activitat memorística està al cervell, està registrada. La llengua la situa el cor en català. Tot això t'ho has d'aprendre de cor.
Mm-hmm.
By heart, no?
Sí, sí.
Par cœur. És com que hi ha una intuïció espontània que ha passat a la llengua, dir que les coses es recorden amb el coi, no amb el cervell, no?
És que, de fet, si no el merro, la etimologia és aquesta, recordar és tornar a portar el cor.
No? Sí, en canvi, és tenir el cervell, no? És el cervell. De memòria...
Bueno, la memòria escrita, diguem-ne.
Bueno, sí, tal sí, com els de la meva mare, recordava... Tens una...
Sí, no sé si el tenia marcat.
La meva mare s'havia educat amb aquesta tradició de les senyoretes, de prendre versos, i a més li agradaven. I fixa't que ara que té 85 anys i, clar, la memòria naturalment no li funciona com abans, però l'altre dia em va dir, ara em fa molta ràbia una cosa. Dius que no me'n recordo dels sonets de Garcilaso. I dic, va, doncs agafem el llibre i te'l llegeixes. Diu, és que no se n'he posat el llibre. I el tenia a l'habitació a la tauleta de nit. És a dir, que la memòria li falla amb aquestes coses. Però hi vaig portar el llibre. I el cap al tard de les poesies de Joan Alcover. I sí, se'ls està llegint una altra vegada perquè li feia ràbia no recordar-se de memòria. No trobar el llibre per llegir-lo, no recordar-se'n. Això quan, clar, ens llegia els poemes de Rubén Darío, que és un poeta que m'agrada molt, però no els llegia els poemes metafísics, aquests
aspectes
pessimistes, dichós el árbol, que es apenas sensitivo, i más aún la piedra dura, porque esa ya no siente, no nos causa vida. Allò no ens ho llegia, però és lo banal. Allò m'entusiasma, mi Rubén Darío. Relleixo, Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave de oro. Y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Clar, això quan tens una mica de febre...
Va molt bé.
I tens aquestes imatges, aquests sons... Jo m'encantava tenir febre. La febrícula.
Rubén Darío és antipirètic, no ho sabia.
Bueno, jo crec que era més... prejutjava l'efecte d'algunes coses que hem descobert després, sí, i que promouen aquests estats de benaurança, no?
Sí.
Sinestèsica.
Escolta'm, quin luxe. Els records d'Emili Manzano, me'n record, compilats en aquest llibre d'anagrama, són no únicament records d'aquest joc que dèiem d'una infantesa i enllà, no? Sinó són records d'altri, records de records, records compartits, i per tant hi ha un nosaltres que, com deies a l'inici, tots els lectors s'hi poden trobar. Generació al marge, que això no va de generacions, sinó de moltes coses més. Que són el cap, però també una mica al cor, com diu l'Eti. Emili, moltes gràcies, de debò.
El Lux ha estat aquí, ha estat a passar aquesta estona amb vosaltres a la ciutat maragna.
Que bé, fins una altra, fins sempre, i gràcies per tot plegat, Xènia. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Borja Bagunyà.
Fins aviat.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silluer, Dolors Joanola i Diana Washington.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. A day may